Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencem aquí les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, avui sempre procurem estar ben acompanyats pel que fa als convidats, però avui, en certa manera, podem dir que juguem a casa.
Sí, juguem a casa i estem molt en família, perquè avui és un autèntic honor, un autèntic plaer tenir un autèntic professional de la radiodifusió que a més està en el millor moment de la seva carrera, que és just aquell moment en què un diu vaig a fer un pas a part, però merescut. O sigui que anem a saludar sense més intrigues el nostre convidat, que és en Carlos Losada, amic, company, periodista. Com estàs, Carlos? Benvingut.
Què tal, Lluís? Molt bon dia. Gràcies per convidar-me, tant a tu com al José Víctor, el José Víctor del periodisme a les comarques de Girona.
En Carlos Losada, durant tota la vida periodista d'ofici de vocació i d'aquesta vida, bona part d'aquesta vida, doncs, com a periodista a COPE, com a cap d'informatius de COPE Catalunya i Andorra i com a persona que ha viscut moments molt importants de la història de casa nostra, de la història espanyola, de la història de Catalunya, de la història de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Lleida... En fi, Carles, podem dir-ne que un periodista es jubila? Jo crec que mai del tot, no?
No, mai. Un periodista mai es jubila. Un periodista sempre està... Home, el que pots fer és aparcar la intensitat del dia a dia, que arriba un moment a la vida que dius, bé, fins aquí hem arribat i hem de fer un pas enrere i deixar el que és el front de guerra de l'estar dia a dia al peu del canó, buscant notícies, traient notícies i estan permanentment pendents del que passa en qualsevol punt, en aquest cas de Catalunya, que està la meva feina durant moltíssims anys, i també intentar traslladar-ho de la millor manera possible a la resta d'Espanya, doncs a través d'una cadena COPE, gràcies a l'equip de la redacció d'informatius abans, la redacció única que hi ha. Però com tu deies molt bé, un periodista mai se jubila. Jo he deixat el dia a dia, però continuo lligat a l'actualitat. És inevitable que entris a les pàgines web, que caminis al Twitter, que escoltis com posa la ràdio i també si pots també una mica de dosi de televisió, però sense gaire dosi de televisió, que al meu entendre contamina una mica massa la televisió ara mateix,
Bé, a l'hora de fer un balanç, una selecció de notícies que has tingut la sort de poder explicar als oïdors i oïdores, especialment en aquesta llarga etapa radiofònica, diguem-ho així, jo dic, hi ha dos, tres moments que em quedaran més enllà del record, però dintre la feina, en aquesta realitat catalana.
Sí. Home, moments hi ha moltíssims, no? La meva etapa... Molts anys a Ràdio Girona i moltíssims més a la cadena COPE a Barcelona, però, escolta'm, si he de recordar alguna cosa important, per exemple, els atemptats d'ETA a Barcelona, que sempre ens feien anar de corcoll a tothom, era un patiment terrorífic, terrible, a l'estar pendent 24 hores al dia de quan aquells assassins podien posar una bomba o podien disparar un tret amb algun polític o amb algun policia. Això d'una banda. Després, un altre fet que recordo amb molta intensitat és l'alliberament de la Maria Àngels Feliu. Allò ho tinc molt gravat jo. En aquells temps encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia res i anàvem bastant en precari. Jo el cotxe sempre hi portava un casset per si a cas, algun dia passava alguna notícia, un casset i un micròfon, i per si passava algun dia alguna cosa, poder sortir corrents a cobrir la informació. Doncs bé, el dia de l'alliberament de la Maria Àngels Feliu, jo tornava de Platja d'Aro, d'un sopar, precisament, un sopar que es va allargar molt, era la matinada ja, i jo sempre tinc el costum, i ho continuo fent ara, de posar la Catalunya Informació, o la Cati, que és de, que diem en termes periodístics, no? I quan vaig posar el cotxe, doncs a les tantes de la matinada poso la Cati, com era de costum, i escolto Estat Lliberada, Maria Àngels Feliu, fa pocs instants, quan tinguem més informació, us ampliaré. No? Bueno, jo estava a Platja d'Aro i, evidentment, no vaig dubtar ni un sol segon, tot i que estava cansadíssim, agafar el cotxe i en lloc d'anar cap al meu pis, doncs agafar i anar cap a Olot, no? Em vaig entrar a Sevilla, on vivia la Maria Àngels Feliu, vaig anar cap a la casa de la Maria Àngels Feliu i vaig ser dels primers en arribar allà. Ja només hi havia la corresponsal de Catalunya Ràdio en aquells temps, que era l'Esther Carreras, que vivia a Olot precisament, no? I l'Esther i jo vam ser dels primers en arribar, doncs, al lloc dels fets, que era al domicili de la Feliu. Després s'hi van incorporar d'altres, com el Miquel Diumé, amb Descansi, i d'altres periodistes, doncs, també que ens van posar tots en marxa al conèixer, bueno, la notícia de l'any que havia quedat en llibertat la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu, no? Aquest va ser un altre moment que em va marcar molt i que recordo molt de prop també. Després, tots els 10, quasi 12 anys que hem viscut molt intensament tot el que ha estat l'anomenat procés, que van posar en marxa, doncs, els partits independentistes de Catalunya amb la voluntat de trencar amb la resta d'Espanya. Han estat anys d'una gran intensitat informativa i política, de moments, en fi, de molta tensió, tant a nivell periodístic dins de la redacció com fora de la redacció. Hem hagut de cobrir amb la redacció de Copa Catalunya, doncs, manifestacions, aldarulls gravíssims als carrers de Barcelona. Aquesta ha estat també una etapa que ha marcat moltíssim. I un fet anecdòtic, recordo també els començaments de quan vam poder utilitzar telèfons mòbils. Un dels primers telèfons mòbils que jo vaig tenir a les meves mans va ser un Motorola, no sé si el Lluís Artés en recordar, d'aquells grans que hi havia.
Pesaven molt, eh?
Passava moltíssim. I vaig haver d'anar a cobrir l'explosió a la pirotècnia Brau a Vidreres, no? Doncs amb aquell aparell vam poder fer les primeres connexions de telèfon mòbil. Me'n recordaré tota la vida també d'aquell magnífic aparell que, com tu deies molt bé, pesava moltíssim i costava molt poder treballar-hi. No podies posar els famosos talls de veu, però, bueno, podies explicar tot el que estava passant i tot el que era actualitat. Va ser un gran canvi a l'hora de poder treballar amb certa autonomia, no? Bueno, de tots els... Segur que m'oblido d'alguns fets més, però jo crec que el tema de la Maria Àngels Feliu, el tema dels atemptats d'ETA i tot el que ha sigut el procés han marcat molt la meva trajectòria periodística, eh?
Tal com ens estàs explicant, doncs, veiem que en Carlos Osada, com prou bé sabem els que coneixem, doncs, ets un periodista que sempre has estat a peu d'obra, sempre has estat a prop de la notícia, sempre preparat amb el micròfon a la mà, però a part d'això també hi ha una part del Carlos Osada molt important per als mitjans de comunicació, i en aquest cas per la COPE, que ha estat la que ha rebut, doncs, el benefici de la teva tasca professional, que és la part de la gestió. Carlos, com a periodista, què és més difícil, cobrir la notícia o gestionar una redacció?
Aviam, són dues coses ben diferents, no? El cobrir la informació, el anar al carrer a buscar la notícia, anar a una roda de premsa, intentar tenir molts contactes per fer alguna notícia, doncs és una tasca difícil, és una tasca complicada, costa molt, has d'anar guanyant la confiança de molta gent per treure notícies. Però bé, jo crec que és la nostra feina, la feina del periodista i del periodisme, que a poc a poc, jo també crec que s'està perdent amb tot això, de que ara hem d'estar molt pendents dels famosos clics, no? Si has de fer el tuit, has de fer la pàgina web, has de gravar un vídeo, això el periodista també el tanca molt a la redacció i estem perdent el que és l'ofici de periodista, que és sortir al carrer, buscar notícies, parlar amb la gent. Això costa molt. Aquesta és una tasca que si t'agrada és molt fàcil. Els periodistes que ens agrada buscar informació, no hi ha res més maco que sortir al carrer i buscar la notícia. I on s'aprèn més i millor a ser periodista, jo sempre ho he dit i sempre ho reivindico, és de comarques. La gent que hem treballat a comarques, doncs, bueno, utilitzem molt el telèfon, parlem amb un alcalde, parlem amb aquell, parlem amb l'altre, podem sortir. Això a la capital a vegades és molt complicat. Les distàncies costen molt, les redaccions a vegades són molt petites i costa molt de poder sortir i cobrir coses que passen al dia a dia, però s'ha d'intentar fer. Això per una banda. Si t'agrada el periodisme, doncs escolta, anar al carrer a buscar la notícia és el millor que te pot passar. La gestió, home, la gestió és complicada, i més quan tens sota la teva responsabilitat persones, en fi, que un pensa blanc, l'altre pensa negre, un és així, l'altre és així. Gestionar la forma de ser de cadascú és difícil. Com us pot aconseguir? Doncs d'entrada has de parlar molt amb la teva redacció, has de conèixer molt a la gent que tens al teu costat, en la tasca de redactors o presentadors de programes, i sobretot comunicar. Parlar molt amb ells. Jo soc persona, sempre ho he fet, tota la meva vida, quan no tenia un despatx podia parlar igualment amb tota la gent, i quan he tingut un despatx, la porta del meu despatx sempre, sempre, sempre ha estat oberta. Per què? Perquè jo no tinc res a amagar, li pot entrar qualsevol, preguntar-me i dir el que li sembla. I m'agrada molt també escoltar la redacció. Jo crec que és importantíssim escoltar els redactors. I aviam, tu què penses d'això? Tu com ho faries? Què em penses d'aquesta idea que he tingut? Et sembla que podem anar per aquí, podem anar per allà? Això és fonamental. En un cap de redacció és fonamental la comunicació. Si tu empatitzes amb la teva redacció, jo crec que funciona tot molt millor. Les claus del funcionament? Doncs d'entrada, comunicar bé, empatitzar bé, portes sempre obertes per poder parlar, i intentar ser al màxim participatiu a l'hora de la presa de decisions. Això és molt important, que no vegin que el redactor en cap és el superjefe, que és el ordenador i mando, i el que jo dic, com es diu normalment, va a missa. No, les decisions a vegades, si es prenen de manera col·lectiva, funciona molt millor. I si fas participatiu d'aquella decisió a tota la redacció, doncs encara més sobrecueles, com diuen en castellà.
Doncs, aquesta reflexió que en Carles ens ha fet, jo crec que és molt important sobre la professió. La meva pregunta, o el que m'agradaria, és escoltar l'opinió d'en Carles, precisament sobre la realitat informativa de la ràdio. Hi ha molta tecnologia, hi ha moltes mitjans que s'han anat incorporant, però la ràdio encara és aquella immediatesa, i penso en la primera notícia d'aquest any, que va ser el segrest, diguem-ho així, del president de Venezuela. Ho vam seguir, ho vam poder seguir immediatament, mercès a la ràdio. Tant la ràdio d'aquí, la COPE, en aquest cas la COPE, però jo crec que arreu del món la ràdio va donar una nova lliçó informativa. És així, des de l'experiència,
sí,
Carles?
Sí. La ràdio ha donat, continua durant cada dia, lliçons informatives. És un mitjà de comunicació meravellós que, tot i que sempre diuen que la ràdio morirà com a mitjà de comunicació, escolta, mai mor la ràdio. La ràdio s'adapta a qualsevol cosa. És un meravellós invent que tenim aquí. Es deien que la televisió acabaria amb la ràdio, que l'internet... No, escolta, la ràdio continua allí molt present. I la gent, el ciutadà, quan busca informació d'ultimíssima hora, què fa habitualment? Escolta la ràdio. Recordo, per exemple, tu parlaves del tema de Venezuela, que és importantíssim, o tants altres fets, com ara que tenim aquesta guerra d'Israel i Estats Units contra Iran, però jo em ve al cap la famosa apagada. El dia de l'apagada, la ràdio va ser el refugi. Va ser el refugi. Jo recordo moltíssima gent que anava als bazars dels xinesos o dels pakistanesos a buscar aparells de ràdio petits. Un aparell de ràdio petit per escoltar informació a l'última hora. La ràdio va ser la protagonista, la gran protagonista d'aquella jornada de l'apagada històrica que va viure Espanya. Per tant, el passat de la ràdio és meravellós, el present és fantàstic i el futur jo crec que serà esplendorós, perquè la ràdio se sap adaptar a tots els camps que hi està la gent, a tots. Pàgines web, que és tot. La ràdio sempre estarà present.
Bé, jubilat en Carlos Losada, Cope Catalunya i Andorra, nomena Yolanda Canales com a cap de la redacció única a Catalunya i Andorra. Yolanda Canales, que és una molt bona coneguda de Carlos Losada, perquè amb ells han treballat durant molts anys i tots els que treballaven allà pensàvem que era potser el que s'esperava que passés, no? Va sorprendre aquest nomenament, Carlos?
No, jo crec que és un relleu natural, jo, sí, sobretot perquè la Yolanda Canales, prevista que va entrar a COPE de pràctiques i continua, ara arriba fins a la responsable de la redacció única, doncs ja és una gran professional, doncs ha estat sempre al meu costat el sentit que ella ha fet sempre el torn de matí, el torn matinal, ha fet l'informatiu matinal i estava amb mi fins al migdia, fins que posava una antena, l'informatiu migdia, que anava des de la, que encara va des de les 2:20 fins a les 3 de la tarda. Per tant, ella m'ha vist a mi la meva forma de treballar, com gestiones una redacció, com busques els temes, com ordenes el dia d'una redacció també que té unes característiques molt especials però molt valuoses, perquè això s'ha de posar en valor el que és la redacció de Cope Catalunya i Andorra. Som una redacció molt petitona, som 8 persones ara mateix amb la redacció única que hi ha formada. Abans, quan era només la redacció informativa, érem 4 persones. Ara, amb la incorporació del que s'anomena a la cadena COPE, la redacció única, doncs som 8 persones. Continuem sent una redacció molt petitona per la gran quantitat d'informació que hem de cobrir, no només per nosaltres, sinó també per la resta d'Espanya, perquè la cadena, com gran cadena que és la cadena COPE, doncs ens reclama qualsevol cosa d'interès i d'actualitat que passi a Catalunya i que tingui interès cap a la resta d'Espanya. Per tant, el relleu de la Yolanda Canales o l'entrada de Yolanda Canales al lloc del Carlos Losada és completament normal. Tot i que, per exemple, si també la casa, l'empresa que s'ha apostat per una altra redactora que també va començar a la mateixa època que la Yolanda Canales i també va començar a entrar a la Copa de Pràctiques, que la Yolanda Bernal, també m'hagués significat, m'ha suposat una molt bona decisió. Les dues estan perfectament preparades. Evidentment, Yolanda Canales poder té un bagatge més intens pel fet d'haver estat molts més anys en contacte amb mi durant els matins. Al matí és quan s'ha preparat el gruix de la informació. A la tarda es fa més ja un repàs del que ha sigut el dia, una cosa més reflexionada i amb incorporacions d'última hora. Però la feina grossa en la redacció es fa sempre al matí i molt més en ràdio, no? I ella ho ha viscut molt intensament i ella crec que ha sabut absorbir bueno, les formes que tinc jo de treballar i ella ara les ha adaptat a la seva manera, que és l'important, no? Jo tenia una forma de ser i de treballar i ella suposo que ara deu tenir la seva forma de ser, actuar i de treballar doncs a la seva manera, no? I això està molt bé.
Bé, ara una qüestió més personal. S'acaba una etapa laboral. Jo sempre dic que quan passes a ser jubilat és una situació administrativa. En el fons és una situació administrativa. Què farà en Carlos a partir d'ara?
D'entrada, t'he de dir, ja ho he comentat amb alguns companys de la ràdio amb els que he pogut parlar, que he guanyat en tranquil·litat mental. Jo estava molt pendent durant tot el dia, matí, tarda, nit, sàbats, dissabtes, diumenges, dia de Nadal, de que no passi res, perquè una redacció molt petitona com la que tenim a la COPE, doncs, però molt professional, doncs, bueno, sempre hi ha d'haver algú que estigui allà con l'alarma permanentment connectada per si passa alguna cosa, no? Doncs amb això he rebaixat el meu nivell d'intranquilitat i d'estrès permanente i ara estic molt més tranquil. I em permet fer coses que durant tots aquests anys, per la meva dedicació durant pràcticament tot el dia a la feina, doncs no podia fer. Ara puc fer esport 2 o 3 cops a la setmana, estic a punt també de començar un curs d'anglès, que és la meva gran assignatura pendent. Vull aprendre anglès, almenys per poder mirar pel·lícules en anglès. I bueno, hi ha alguna petita col·laboració radiofònica que estic fent ara, però ja en plan anàlisi de l'actualitat, vull dir, coses molt més tranquil·les, molt més, i bueno, faig un parell de cosetes a la setmana i la resta de la setmana doncs m'ha de dir que està, bueno, més tranquil, no? Però bueno, llegint i no perdem mai el fil de l'actualitat, perquè al final, com dèiem molt bé al començament, i és periodista de feina tota la vida, tot i que se jubili, continues interessant per l'actualitat, no?
Bé, ara volem l'opinió d'un periodista curtit, com és el cas del Carlos Losada. Carlos, dels temes de l'actualitat, què ha de preocupar més a la gent de les comarques de Girona? Els gironins, què ha de preocupar més? El tema de la guerra de l'Iran o que hi hagin pressupostos a la Generalitat? Com veus l'actualitat?
Bueno, l'actualitat de les comarques de Girona és molt canviant segons la comarca en què ens situem, no? Vull dir, ara estem a les portes de la Setmana Santa i tothom està pendent de com anirà la Setmana Santa en dues qüestions. El temps, la previsió meteorològica que tindrem de cara a la setmana que ve, sembla ser, pel que he dit aquest matí, que es preveu molt bon temps de cara a la setmana que ve. Aquest cap de setmana farà un temps desastrós, almenys amb unes ventades molt fortes a tota la zona de l'Empordà i del Pirineu. Això, d'una banda, el turisme, que és un dels motors importants de les comarques de Girona, a l'Empordà, en general, no? Perquè Girona, tenim la sort de Girona de poder disfrutar dels dos pols importants del turisme, que és la muntanya i la costa. Tenim una Costa Brava meravellosa, des de Portbou fins a Blanes, pràcticament, i l'interior, no cal dir-ho, no? Tot el que és el món de l'esquí del Pirineu Gironí, totes les comarques de l'interior. Per tant, jo crec que això ha de ser sempre motiu d'interès per a la gent, pels periodistes de les comarques de Girona, tot el que ens reporta al tema del turisme. A la ciutat de Girona estic seguint molt de prop el debat tan intens que hi ha sobre els ciclistes, no? Si els ciclistes van bé o no van bé, si hi ha massa, si tot està durant voltes amb molt de ciclisme. Escolta, jo crec que és una benedicció que Girona tingui un turisme de qualitat i de poder que sigui important com són la gent vinculada al motociclisme. Jo crec que això haurien d'estar molt satisfets, el que passa que sempre hi ha els habituals que es queixen de que si hi ha massa gent al Marivell, de que si totes les botigues són de cara al turisme. Escolta, és el negoci, ens dona de menjar i ens permet, doncs, bueno, tenir un turisme, com dic jo, de qualitat, no? Un turisme que hem vist alguns moments, no en la ciutat, però sí en d'altres llocs, com el turisme de borratxera o turisme de la gent que ve, doncs, a fer acomiadaments de solter o de soltera. Aquest és un altre dels aspectes a cuidar també. Com compatibilitzem el descans dels gironins, dels que viuen a la ciutat de Girona, amb les avantatges que ens dona el món del turisme de ciclisme, no? I suposo que hi ha més coses, els clàssics temes de sempre i que preocupen i ocupen a moltíssima gent, la neteja. A Girona hi ha hagut un gran debat els últims mesos sobre el lamentable estat que estava la ciutat amb escombraries, que feien autèntic fàstic. Ara sembla que hem mirat una mica més, i la seguretat ciutadana, que continua sent, jo crec, una de les assignatures pendents que té el govern de la ciutat de Girona i del Copai de Lluçalelles. Bueno, i a la resta de les comarques de Girona, jo crec que hi ha moments molt interessants, com és també el boom de la immigració que tenim a les comarques de Girona, que està arribant moments que a vegades es descontrola i tot. Hi ha pics que poden arribar a ser preocupants en segons quines comarques, l'Empordà, Baix Empordà, la Garrotxa. En fi, hi ha molts temes. Després, el dia a dia que vaig aturar, no? I també posar en valor, evidentment, un tema que hem de valorar molt els gironins, tota la província de Girona, la gastronomia. Som capdavanters a Catalunya en quant a liderar el turisme gastronòmic, no?
Darrera pregunta ràpida, Víctor.
Bé, on podrem seguir en Carlos Losada? En quins mitjans el podrem continuar escoltant? Bueno, perquè ja ens ha filtrat que alguna col·laboració, algun programa pot fer i presentar o participar.
Participar, això millor que presentar, participar. No, ja estic fent alguna coseta cada 15 dies aproximadament a Ràdio Estel, que és l'emissora de l'Arquebisbat de Barcelona, i bueno, tots els arquebisbats de Catalunya, doncs un espai que hi ha als matins, que és d'anàlisi política, entre la presentadora, que és la Mercè Raga, que ho fa molt bé, és un magnífic magazín que fa la Mercè, I, bueno, i entre els molts convidats i comentaristes que hi ha, que són tots d'alt nivell, molt més nivell que no pas el meu, doncs cada 15 dies aproximadament tinc una intervenció i a la Mercè doncs, comentem 4 o 5 notícies d'actualitat durant mitja hora aproximadament. Per ara és el que tinc. No tinc res més, tinc algun objecte més en cartera, però com sempre diem els periodistes, no diem res, no és que s'estronqui i després diuen, vas venent històries que després són realitat.
Carlos Losada, jubilat, però amb el bagatge de tota una vida, vinculada al tren, i no hem parlat de Renfe, Carlos, que això és un detall per la nostra part,
Això és un patiment, Lluís, això és un patiment. Bueno, els menys els que hem utilitzat tota la vida, la mitja distància, jo soc un gran defensor de la mitja distància, però bueno, és que és un desastre. Jo recordo de l'època de la Mercè Sala, que va ser un autèntic boom i fantàstic, la mitja distància Girona-Barcelona, a com està ara, que és un autèntic desastre en tots els sentits, en quant a inseguretat, en quant a brutícia, en quant a no compliment dels horaris, en fi, un autèntic drama.
Carlos Losada, moltes gràcies per aquest temps, hem arribat al punt i final, et desitgem tota la sort del món, tota la salut del món, sort merescuda, feliç jubilació, gràcies, sort, salut i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, Lluís i José Víctor,
Víctor, tornem d'aquí 7 dies. Serà just la propera setmana. Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona. Gràcies, fins la propera. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.